Artur Ramon, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i vosaltres?
També.
Bé,
sí.
Sí,
aquesta hora, sempre està bé. Fa fred. De fet, quan hi ha fred, sempre penso que hi ha un tipus de producte que està content, que són les ostres.
Efectivament, les ostres.
Avui parlarem d'ostres aquí a la secció d'art, però veig que no has portat ostres.
No, en tenia por que es fessin malbé.
En menja sovint per això?
Mira, és un tipus de menjar que m'agrada més veure'l que menjar-lo.
Ah?
Sí. Sempre tinc por que em faci mal.
Jo et feia de xampany, d'ostres...
Sí, a vegades sí, eh? Quan has de celebrar alguna bona venda, alguna cosa d'aquestes, ho faig.
T'hi posis bé.
Sí, però miro molt on me la prenc l'ostre. Perquè tinc por de que un dia em faci mal.
No, hi ha indigestions d'ostres que són dures,
Es veu que és horrorosa.
Ho passes fatal, eh?
Sí.
En tot cas, has d'anar amb gent de confiança.
Gent com tota la vida. Clar. Si és bo i és fresc, doncs no hi ha problema.
Gerardo Bonet, bon dia.
Hola, bon dia.
Què ha de tenir una bona ostra?
Pues primerament, estar en condicions. Per estar en condicions, ha d'estar tancada. Si està tancada, és que està viva. Si està viva, pues bueno, ja té molta cosa guanyada, no? En quant a diguéssim, a frescura. O sigui, el principal és que estigui viva l'ostra quan la compres i que sigui d'un lloc, diguéssim, de confiança que hagi passat, si és en este cas de les badies del Delta, que hagin passat el seu procés de depuració obligatori per llei, a més.
El Gerardo és el gerent de la Federació de Productors de Moluscs del Delta de l'Ebre i, per tant, veig que això de les ostres és un tema que domines. És el teu pa de cada dia.
Exacte. Quasi bé, pues ara mateix ja han fet unes càrregues per a bon preu d'ostres del Delta i, bueno, i tots els dies pues, anem enviant ostres. Després també enviem ostres per, diguéssim, a través d'internet, no? També n'enviem i en 24 hores els tenen a casa. Sí.
Gerardo, va, ven el peix. Què tenen les ostres del Delta, que són tan bones?
Les ostres del Delta tenen, a part del seu gust, que és un gust molt particular, primer entre salat i després tinc un retrogust de dolç i algues. El lloc que es crien és el fonamental per a les ostres i qualsevol molusc filtrador. O sigui, les aigües del Delta, en aquest cas, estan dins d'un parc natural, perquè nosaltres cultivem a les badies del Delta. O sigui, a la badia nord, que és la badia del Fangà, i a la badia sur, que és la badia dels Alfacs. Tenim 8 figures de protecció ambiental. Les principals, doncs, és la reserva de biosfera, parc natural, Natura 2000, zona CEPA...
Una base molt bona, està
claríssim. O sigui, el principal és la qualitat del lloc on s'hi crien, això és fundamental. O sigui, el lloc que pugui haure indústria, contaminació, per supost que seria un producte pues, que no tindria les condicions.
I quan val? Quan val un quilo d'ostre?
Bueno, un quilo d'ostre posat a casa i tot això enviat per internet, pues, sobre els 8 euros el quilo, aproximadament.
Bueno. I perquè no produeixi indisposició, diguem-ne, quin és el límit d'ostres que recomaneu menjar, clar.
Sí, això és molt particular de cada persona. O sigui, l'ostre té una cosa que cada un pues, o t'agrada molt o no t'agrada gens, no? Més que res per la seva textura quan les menges crues. Hi ha gent que no li agrada la textura i gent que li agrada moltíssim. Jo he vist gent a una fira menjar-se en 70.
Què dius ara?
Sí.
70
sí,
ostres?
Noia, per cert, una noia.
I després noia. A l'hospital, o no?
No,
70?
Bueno, jo mira, ara explicaré una cosa familiar, però jo per Nadal amb el meu pare fèiem concurs de qui menjava més gambes i anirem a menjar 50 cada un, eh?
Sí, no, hi ha gent que no
li fa res
i senten fantàstiques, i hi ha gent, pues, jo veig que és molt important no tindre una prevenció ja anterior. Si tu arribes i tens, escolta, que em faran mal, pues al final te fan mal.
Clar.
I les ostres del Delta produeixen perles?
Bueno, de forma accidental, alguna vegada una perla, alguna...
Però passa poc, això, eh?
Poc. Jo n'he trobat molt poques, o sigui, allò que algú se'l menja i diu, mira, una petita perla, no? Doncs n'he trobat una vegada o dos en milers d'ostres, no? Això normalment se fa que hi ha alguna cosa que entra dins de l'ostre i l'ostre, per protegir-se, la cobreix en nàcar. Aquest petit objecte o un gran de sorra o el que sigui, ho cobreix en nàcar i això produeix la perla.
Gerardo, jo et volia preguntar, què hi ha de cert en aquesta afirmació que les ostres són afrodisíaques? És una llegenda urbana o és veritat?
Anem portant cap a l'art.
Aquesta és la justificació de la trucada, deixem-nos bé.
Bueno, això és tota la veritat. La veritat és que el Viagra
m'ho ha
deixat contra les cordes, que si no, s'hi vendria molt més cares.
Però és pel zenc que diuen que ajuda que la testosterona estigui al nivell.
Sí, exacte. És dels productes que porta més zinc.
Més zinc, no? Diuen que 63 mil·límetres per 100 grams, quan el normal és uns 10. Els aliments acostumen a tenir 10. Exacte, les ostres exacte. Tenen 63.
Mira.
No, no, si ara
com
aquí...
Ho saps,
com ho
saps,
Artur, això? De les ostres?
Exacte. No, és que el valor del 5 pràcticament és el més destacable en quant a minerals. Porta sí. una gran quantitat de minerals i sobretot omega-3. Àcids grassos omega-3 que tant és així que nosaltres podem posar les caixes que és un producte que porta una gran quantitat d'omega-3. Ho podem posar i publicitar.
Ens has convençut. Gràcies, Gerardo. Una abraçada.
Una abraçada.
Una abraçada, Gerardo.
Gràcies a vosaltres.
Avui al suplement no ens queda altre que parlar d'ostres. Somewhere beyond the sea, somewhere waiting for me. A la pintura, és clar, perquè si no,
pintura.
No tindríem l'Artur. Comencem amb un quadre que és un clàssic.
Una icona.
Veiem a Venus, és el naixement de Venus, Botticelli, 1485.
Uffizi.
I es veu aquí aquest ostre que s'obre sí. i neix Venus. L'amor.
Aquesta és una
bellesa,
de les grans
és...
sí. obres icòniques i podria ser aquesta gran petxina de la qual sorgeix la perla que és aquesta Venus, que és una Venus que, fixa't si ha tingut influència, que lliga a gent que diries mai haguessis pogut dir que poden anar lligats. Per exemple, us diré David LaChapelle, Dolce Gabbana, Uma Thurman, Lady Gaga i Andy Warhol.
Wow.
Tots s'han inspirat en aquest quadre, d'una manera o una altra. Uma Thurman la recordareu en aquella pel·lícula, que en Les aventures del baró de Munchausen, que surt, una pel·lícula l'any 88, que surt reinterpretant aquesta Venus. Després, David LaChapelle fa una sèrie de fotografies d'aquesta manera, igual que les serigrafies de Warhol. I una coberta que li va fer Jeff Koons a Lady Gaga utilitza aquesta imatge. És a dir, absolutament icònica.
I que la petxina al final sigui el naixement, no?
És el naixement.
És
que és molt bonica com a idea. A mi Botticelli em sembla un pintor a vegades una mica fred, una mica escultòric, que li falta un pèl de sensualitat. Però aquí ho borda, tot pintor té una gran obra i aquesta és la gran obra
de
Botticelli.
I la cara d'ella, aquest ideal
ella
de bellesa.
Fantàstic.
I després aquesta connexió amb el cristianisme, no?
Exacte.
Aquesta petxina, no?
És la metàfora de la Venus pagana, aquesta. De la Venus com a element pagà del que seria la Verge Maria.
I no? La pluja de flors, perquè hi ha com uns pètals que cauen, no?
Això sí, és molt bonic. I els dos personatges que hi ha
aquí
a la banda...
personatges que són...
En un cantó, vaja.
Sí, els dos personatges, un és Zèfir, que és el vent, el més de l'esquerra, i l'altre és Aura, que és la brisa marina. Llavors estan bufant en aquesta Venus púdica que estarà, diguéssim, veient les escultures, i la primavera que l'agafa, que està a punt de donar-li doncs, aquesta túnica perquè es cobreixi, just quan cauen els pètals. És a dir, és una imatge que més bonica, més sublim, més com a, diguéssim, el punt més àlgid de bellesa, difícilment la trobarem.
Els quadres que comentem l'Artur Ramon els trobem a través de les xarxes socials, a través del Facebook i a través també del Twitter, @elsuplement. I was hiding underneath the sea. I el quadre que ens portes ara?
Mira,
això ja és un bodegó?
Aquest és un bodegó que forma part d'aquests bodegons que es realitzen sobretot a Holanda al segle XVII, molt vinculats a la societat i a la nova classe social, que és la burgesia.
Digues el títol.
Mira,
em fa gràcia.
Aquest quadre és
llarg.
Encara que en vida amb les ostres, una copa rúmer, una llimona i un bol de plata, del pintor Peter Claes Heda.
Que dius, amb el títol ja n'hi ha prou, no cal veure el quadre,
no,
perquè ja sabem què dirà.
Ja sabem el
que hi ha. Sembla les restes d'una festa, per això.
Efectivament, és això. Són les restes d'una festa. Aquí ha passat alguna cosa.
És l'endemà, que queda...
És l'endemà.
La closca, vaja.
Veiem que el que més sorprèn del quadre és aquesta llimona que ha estat que l'han començat a pelar, però la capa no ha estat a la pell, no ha estat del tot trencada, que deien des de l'època medieval que la llimona era un antídot contra el verí. Per tant, està ben posada aquí. Després veiem a les ostres. I el que m'agrada molt d'aquesta peça és aquesta copa rúmer, que és un tipus de vidre que es feia doncs, a Alemanya i a Holanda d'aquesta època. Si ens fixem bé a la part de dalt, hi ha els reflexes de les finestres
no?
de l'estudi del pintor.
Del pintor.
Per tant, és d'un realisme. O sigui, la pintura del nord sempre és molt realista. Contrari a la pintura al sur, que acostuma a ser molt més narrativa.
Sí, molt més potser lineal, també.
Aquesta és més... té un punt molt descriptiu, molt minuciós. Semblen les restes, com deies, d'una festa. I veritablement, al darrere hi ha un element... sempre com de vanitas, no? De la brevetat de la vida, de la fragilitat de la vida, dels plaers que ens dona mentre estem vius i que després ja no tenim, etc.
I al segle XVII, jo no sé si això en tens constància, les ostres eren un plat típic d'aquestes classes benestants?
Al nord, sí. I inclús actualment, si vas pels països del nord, inclús als aeroports,
se'n troben.
A Brussel·les i així, te'n
trobes... Brussel·les menjar ostres és una cosa molt habitual.
Molt. Jo vaig tenir una indisposició a Brussel·les.
Veus?
Però de musclos. Perquè els musclos...
Però sí, clar, et serveixen quan hi vam anar.
Amb les patates.
Ens van servir, vam anar a Brussel·les a fer l'especial que vam fer de Grècia, i ens van servir una safata de musclos... però és que era enorme.
No,
allà menjàvem 4 persones.
Sí, patata fregida, per tant, és horrorós.
Sí.
Jo ho vaig passar fatal, sí.
Aquest és un bodegol que ens presentes, l'altre és amb ostres, alls, ous i gerro.
Exacte.
Això vol dir que no és una festa el que ens hem trobat, no? Això de qui és?
Mira, aquest és possiblement el millor bodegonista espanyol del segle XVIII, que és Luis Meléndez. És una obra 1772, és a dir, ha passat un segle pràcticament i mig en relació a la de Heda, i m'agrada molt Meléndez perquè sempre disposa les obres com seguint la tradició que feien els pintors espanyols del segle XVII, Sánchez Cotán, Zurbarán. Sempre té com un punt litúrgic, com si estiguessin preparades per fer una ofrena a l'altar, no?
Amb els ous aquí, no?, dins del
clar,
plat...
És una escena molt més popular, molt més d'entranyes, no?, de la cuina.
De cuina.
De cuina, sí.
Ell va escriure que el que volia fer era un divertido gabinete con todas las especies de comestibles que el clima espanyol produce. I veritablement va fer això, perquè hi ha quasi 40 quadres, la majoria estan al Museu del Prado, de diferents elements que la seva dona comprava al mercat i després li portava perquè ell els pintés. Però a diferència del quadre de que té aquest punt burgès d'una classe social, etc.
Més elegant, eh?
Sí, aquí Meléndez el que vol fer és com un realisme molt fred, una aproximació molt més freda, que saps a què em recorda el que farà després Dalí. Dalí va veure moltes d'aquestes coses, els pans de Meléndez, els ous de Meléndez, i després també ho fa ell, això.
L'ostre pot ser per rics, però també pel poble. I acabarem amb un quadre, estem avançant en el temps, ens situem ara ja cap al segle XIX, no? Un quadre en el qual veiem ostres també i peixos, tot plegat és natura morta.
Natura morta. Hi ha una cosa que us vull explicar, que aquesta tradició del bodegó, de les ostres i dels peixos, hi ha exemples fantàstics, a vegades que són detalls dins de la pintura. Per exemple, a Velázquez hi ha un fragment del quadre de Cris a casa Maria i Marta, que està a la National Gallery de Londres, que hi ha un fragment de peixos meravellós. Goya també ho va fer més endavant, de Pichis, etc. O, al segle XVII, una de les úniques pintores que hi ha hagut, que ara hi havia una exposició magnífica al Prado, de Clara Peters, que també va utilitzar això. Però aquests quadres en el mercat de l'art tenen un problema greu, que és que són de gran difícil comercialització. Perquè els peixos, en general, donen mala sort.
Ah,
què
sí?
Dius? Ah, sí?
Llavors no compris mai...
I això entre
mai...
els compradors d'art, vosaltres?
Sí, sí.
No compris
com el groc al teatre.
Els pots comprar molt bé de preu, aquests quadres. És a dir, tu pots comprar un quadre.
Escolta, aquest quadre és ben maco per casa. Molt... Tenim un peix allà. Sí. Té una escòrpora aquí també, veig.
Aquí hi ha cap roig, aquí hi ha ostres.
Naturalment, si és de manera, la cosa canvia, perquè s'interposa el nom al tema. Però si no és així, costen molt de poder-los vendre. Aquest quadre de Manet, que dèiem, del segle XIX, el fa a l'estiu de 1884, quan ell ja està bastant tocat de salut, i passa un estiu a Boulogne-sur-Mer, i veient l'obra de Meléndez, també, veient a Goya, veient a Chardin, que és l'altre gran artista del segle XVIII francès que utilitza els bodegons, fa aquesta visió, però el que més m'agrada és la pinzellada solta, empastada, fa quasi, és un quadre impressionista, però de natura morta, no? I això trobo que és molt interessant per veure la capacitat que té Manet de convertir un tema que en el principi és banal amb una simplicitat, però alhora fer una obra sublim.
Curiós.
Sublim, és una obra mestra.
Sí, 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 sí.
Està a l'Arts Institut de Chicago, aquest quadre.
Déu-n'hi-do. Escolta'm, les ostres en tots aquests bodegons que ens has anat portant, tenen algun significat o simplement són el producte de la terra, el producte d'una ciutat o d'un poble costaner? O hi ha alguna cosa més al darrere?
Jo crec que en aquest cas ell està en aquesta població i agafa el que té més a prop, el que troba en el mercat.
Clar, és que jo el que m'està sorprenent d'aquests quadres és això, que al final és com un ou, no? Com
sí,
un peix. No?
L'utilitzes com a objecte. Ara,
i que fa anys que això dura, eh? Que no és una cosa d'ara de...
Sí, sí.
Ens agraden les ostres.
És que a més és molt agradable de pintar, perquè l'ostra té un element de viscositat, de textura, és interessant visualment. Per un pintor entenc que li atraigui.
I té a veure amb el naixement, és a dir, amb la idea
la closca,
de terra, no?
La terra.
D'on venim.
I que s'utilitzi amb aquests bodegons, el que passa que després ve tot el que és els historiadors de l'art, no? Que llavors hi posen a vegades més que formatge.
Ja. I per què ho va pintar?
És
això,
una vanitat,
darrere, no?
És la fragilitat de la vida. I a vegades és molt més senzill, com que la senyora
va al mercat, compra
i el que hi ha en aquell moment i ho pinta. A vegades li volem donar massa transcendència a coses que són més simples.
Doncs saps què? Anem a prendre unes ostres sense transcendència.
Va.
Gràcies, Artur.
Gràcies.
Fins ara. Not swallowed in the sea. Yeah, you belong with me. Not swallowed in the sea.